punts per veure si pot guanyar en la roda de premsa i també a París d'aquí un mes.
És que amb el bo que és, és que li hem d'exigir que marqui gols, perquè és que és boníssim.
Porta 5 gols en 5 partits,
ja aquesta temporada. És que és fabulós.
Sí, sí.
Clar. Però vaja, que el dia d'Elx...
Si segueix amb aquests registres, els registres d'aquesta temporada seran brutals.
El dia d'Elx no havia marcat, no?, quan el canvien?
No.
Doncs feia molta calor a Elx.
El va canviar amb 0-2. Sí, sí. I el Barça va guanyar 0-5.
Sí, sí, ell està a la banqueta pensant...
El vas entenent el mal de cap? El mal de cap el vas entenent?
Sí, 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 sí.
No hi ha gelocatil que ocuri, això.
Jo trobo significatiu que, perquè la Lamine Yamal és molt bo i ho veiem tots, però no deixa de tenir 19 anys, i trobo significatiu que els jugadors amb més jerarquia del vestidor vagin explicant clarament què és el que passa amb Lamine Yamal. Ahir, Rafinha, és que no vull que marxi del partit perquè quan no li surten les coses se'n va. Rodri, després d'aquells dos primers partits, va dir estava aquests dies una mica capcot. Lamine Yamal té molta ambició i vol que tots els partits ser protagonista amb gols. I quan no, doncs els jugadors que tenen més edat saben que se l'ha de mimar una mica i se l'ha d'explicar que
tot arriba.
Però també
el punt de maduresa, això dels 19 anys i de l'edat del DNI i tal, n'hi pot haver algun amb 29 anys que sigui un absolut immadur, gens professional, que estigui mitja hora davant d'uns micròfons i no deixi res, i hi ha canalla amb 18 o 19 anys que van tres pobles per endavant.
Sí.
És a dir, creieu que a dia d'avui... Ara no sé, podríem repassar tota la plantilla que hi ha, eh? Però al nivell de la conferència de premsa de l'altre dia de Lamine Yamal, creieu que hi ha algun altre jugador del Barça que sigui capaç
Pocs.
De signar-la?
Pocs.
No, hi és.
I llavors, per tant, l'edat és només una xifra que surt al DNI.
Sí. I també és veritat que aquest, per dir-ho així, defecte que jo he assenyalat de que a vegades, si no li surten les coses, si no marca, s'està enfadant amb si mateix, segurament, això pot ser que li continuï passant amb 29, és a dir, és que ara en té 19 no saber perdona, si això ho aprendrà perquè ja... Mira Cristiano, per exemple.
O Messi.
Aquí
teníem un exemple.
Aquí teníem un exemple que allà, a la sí. banda,
Sí,
no veus quan no li surten les coses.
Aquí
teníem... Ah, no, perdó, ha sigut
Lewandowski.
Aquí teníem un exemple, que és el que s'aparia el Jordi, que també quan es girava i no li sortien les coses, el que passa és que no hi havia ningú que tingués collons d'apropar-se a dir-li res.
No, el que feia és que l'endemà no anava a entrenar.
No, clar.
Era diferent.
I ningú li deia no te vayas del partido perquè igual te'n vas tu del club.
El vestidor, que algú sap de Messi.
Però quan era jove sí que els tenia. És a dir, sí. Xavi, Puyol, Iniesta, Valdés... Quan tots aquests van anar desapareixent i ella es va anar convertint, era quan ja ningú s'atrevia
a mirar. A veure què li diràs.
Sí. Bé, en tot cas, tant de bo Lamine Yamal mantingui aquesta ambició i si els companys estan pendents per evitar que marxi dels partits, perquè no marca, doncs, això que tenim
gols,
guanyat.
Sobretot els gols.
Sinó que em vagi fent tots els que calgui. Per nosaltres, endavant. Vinga, que ja passen 3 minuts a les 8 del vespre. I avui hem d'estar pendents de diversos focus d'atenció. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda, sí, d'entrada tenim en marxa ja els actes de la Diada, tot i que estem a la vigília, però el tret de sortida és aquesta hissada de la bandera al Parlament que s'està produint ara mateix. A les 9 hi haurà el missatge institucional de Salvador Illa, l'escoltarem aquí a Catalunya Ràdio, de fet el Catalunya Nit anirà just després d'aquest missatge, però l'atenció ha estat centrada bona part de la tarda i encara ara amb el que està passant a l'alfossar de les Moreres. Hi ha hagut moments de tensió amb la coincidència d'aquestes dues concentracions, una la d'Aliança Catalana i l'altra la dels antifeixistes. Ho està seguint l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex, des del Fossar de les Moreres.
Hola, què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix la cosa s'ha calmat força, tot i que fa tan sols 10-15 minuts ja ha tornat a haver càrregues policials contra els de l'esquerra antifeixista i independent. Independentista, és veritat, però que la sang no ha arribat al riu. En cap moment els dos grups, simpatitzants d'Aliança Catalana i l'esquerra antifeixista, no s'han arribat a trobar perquè hi ha hagut un fortíssim dispositiu policial que els ha mantingut a distància els uns de l'altre durant tota la tarda. Ara, la concentració d'Aliança Catalana s'ha dissolt, ha comptat amb una intervenció de Sílvia Orriols i a mitja intervenció sí que és cert que dos simpatitzants de l'esquerra independentista han borrat el cordó i s'han desplaçat fins al fossar de les Moreres. Moreres i han llançat pots de pintura. No han arribat a Silvio Riols, que ha pogut seguir el seu discurs, però aquestes dues persones se'ls han dut Mossos d'Esquadra. De fet, en total hem pogut comptar mitja dotzena de manifestants antifeixistes que entre càrregues i aquests fets amb la pintura han acabat en dependències policials. Veurem com continua la cosa ara. De moment, per això aquí, tranquil·litat, i el que és la manifestació concentració independentista de l'esquerra independentista continua respirant a aquesta hora un ambient més aviat festiu.
Gràcies, Àlex. També explicarem avui, farem el calendari de l'amnistia, que si tot va com sembla que anirà, podria quedar segellada per a Carles Puigdemont a l'octubre. De Ceuta, avui explicarem que Navarra, que és una comunitat governada per socialistes, ha acollit 5 de les nenes que hi havia fins ara a Ceuta. Són menors no acompanyats. I avui hi ha una dada que clarifica molt la qüestió davant d'aquestes crides, sobretot de la dreta, de repatriar els menors no acompanyats directament al Marroc o als seus països. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, 32.000, només se n'han pogut repatriar 37. De 32.000, 37. Tornarem a passar per Dallas, on aquesta matinada Donald Trump ha fet una promesa que s'assembla molt directament a una compra de vots. Ha dit que sí, el seu partit, el Republicà, guanyava les eleccions d'aquestes de mig mandat, donaria $5.000 a cadascun dels nord-americans majors d'edat. Això ho està seguint l'Oriol Serra in situ des d'allà. I també dels Estats Units... Sí, déu-n'hi-do. Doncs també dels Estats Units parlarem d'un projecte molt desconegut, però que serà polèmic. S'està a punt de llançar els pròxims mesos, abans que acabi l'any, un satèl·lit que tindrà com a funció il·luminar la Terra. És a dir, qualsevol part fosca de la Terra que hi pugui haver llum directament del Sol, perquè serà un sistema de mirall, reflectir el Sol directament sobre zones de la Terra. Això permet tota una sèrie de possibilitats, però també molts perills. Hi ha controvèrsia que explicarem molt bé. I avui, que és aquest dijous d'operació sortida per molta gent, fem una última connexió amb el trànsit per saber com s'està circulant ara mateix per la xarxa viària catalana. Txell Garriga.
Molt bona tarda. Doncs mira, mitja tarda ja haurien sortit uns 207.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Són gairebé un 40% dels que es preveien i s'ha complicat força, sobretot a la P7, on s'han sumat dues incidències diferents i pràcticament s'ha compactat 20 quilòmetres de cua entre Sant Cugat i Gelida en sentit sud. I ara mateix seguim tenint encara molts punts de congestió, també encara sobretot a l'AP7 en aquesta zona que dèiem, que està costant que la cua s'acabi de desfer, també des de l'A2 cap a l'autopista a Martorell per aquest mateix motiu. I també ara per dos accidents diferents, una a Montornès del Vallès cap a Girona i una roda de Barà però en sentit sud. També hem de destacar però la cua a l'A2 entre Igualada i Jorba cap a Lleida per obres i les dues rondes de Barcelona. La circulació comença tot just ara a millorar una mica, tot i que continuen molt denses i també amb algunes aturades.
Gràcies, Txell. Fins aquí. Això i algunes coses més al nit avui.
Perfecte. Mira, el Salmurri ja ha pogut sentir el trànsit des del cotxe. Gràcies, Manel.
A vosaltres. Fins ara. Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora del Tot Costa hem analitzat aquesta victòria contundent, aquesta exhibició del Barça davant el Feyenoord. Hem parlat de Rafinha, de Lamine, hem trucat al Marc Crosas perquè ens expliqués la seva visió optimista respecte a possibilitats de guanyar la Champions, tot i que prudent, com sempre. Es queda amb Gordon entre els fitxatges. Ens ha parlat, això sí, també de Rodri, perquè hi era un mig centre. Per tant, tot plegat ho podeu recuperar, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Passen 9 minuts de les 8 del vespre, hi ha relleu a l'estudi. Sí. Al Tot Costa tenim els nostres Gordon i Adeyemi, o Fermín i Olmo, que prefereixes. Laia Tudel, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè ha marxat...
Fermín i Olmo.
Que faltona, no?
Fermín i Olmo.
Demà, no? Vull dir que...
Gordon i Adeyemi.
Sí, sí.
Home, però, perdona, Gordon, hi ha molta gent que està...
Que l'estima.
Sí. Gordon i Adeyemi...
Però s'ha dit que és el seu fitxatge favorit.
Gordon i Adeyemi són dos recent arribats.
Sí.
Són de guanyar tot el Barça.
Salmurri i Tudel són dos mites d'aquesta antena.
D'acord, doncs que ens anem a Fermín i Olmo, que sou més ADN a Catalunya Ràdio, no?
Casa.
Sou de la casa, d'acord.
Ah,
Fermín i Olmo, què preferis ser?
Fermín, no. Ara Fermín.
Ara Fermín, molt bé. Ja canviaríem, si de cas, però de moment Fermín. Laia, has entrat a l'estudi perquè aquesta tarda la Lliga ha presentat el límit del cost salarial de les plantilles de primera i segona i estàvem molt interessats en saber les de Barça i Espanyol.
Sí.
De cara a aquests pressupostos, sobretot de cara a la temporada, no? Perquè ja sabem que la massa salarial del Barça és molt alta.
Sí, a veure, el Barça ha tingut bones notícies, perquè ja se les esperava, ha tingut un increment molt important del seu límit salarial, passa dels 432 milions d'euros que va tenir el mes de gener a 582 milions, és l'actual límit salarial del Barça, és de 582 milions d'euros, que això vol dir que és el màxim que el Barça es pot gastar en salaris esportius, traspassos, de tot els seus equips esportius. Per tant, ara mateix el Barça ha augmentat 150 milions en aquests 6 mesos, això és un increment molt bo, això es tradueix en una bona salut econòmica, si tenim en compte fa un any de quan era el límit salarial, era de 351 milions. I ara, insistim,
has
repetit, 582.
Sí, sí.
Per tant, has pujat molt. La massa salarial amb què tanca aquesta temporada és de 571 milions d'euros.
És a dir, que el marge no és molt ampli
tant,
respecte al sostre.
Es confirma que el Barça té la norma WOW, com ja sabíem, d'aquest estiu, que no està excedit, però com tu dius, el marge ara mateix és només 11 milions d'euros. Això vol dir que si tu ara al gener mantens aquestes xifres, aquí no t'hi cap un Julián Álvarez, però no es calcula així, perquè aquí al gener tu pots generar més ingressos, pot haver-hi vendes, llavors les xifres canviarien. Però ara mateix la notícia és que el Barça no està excedit, però la massa salarial doncs,
està molt ajustada.
Està molt ajustada. I si tens en compte el pressupost que ja hem explicat al Barça d'aquesta temporada actual, 26-27, quina massa salarial preveu, és de 636 milions d'euros. Per tant, a l'estiu, per això es diu al Barça que tornaràs a estar excedit a l'estiu, perquè ja ho saben que et tornes a passar d'aquest límit salarial. Li han demanat tant a Javier Gómez, que és el director general corporatiu de la Lliga, com a Javier Tebas, el president de la Lliga, doncs el motiu d'aquesta pujada del Barça tan gran, i ho han analitzat.
Ha subido esos importes porque tiene más ingresos, porque ha ido recuperando ya algunas pérdidas de acuerdo con la norma y eso hace que suba su límite. Ha sido castigado y penalizado durante años y ha ido recuperando, como digo, esas pérdidas y sobre todo incrementa ingresos y beneficios por traspaso de jugadores y hace que suba su límite.
Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar.
Doncs tant un com l'altre confirmen la bona situació ara mateix actualment de la situació del Barça i també confirmen que fa anys doncs, ha estat molt malament. Bé, veurem els pròxims mercats com acaba evolucionant aquest límit salarial, però vaja, ja insistim, el Barça sap que a l'estiu que ve difícilment podrà fitxar i no estarà amb la norma 1-1. La resta, ràpidament, de límits salarials de primera, el Barça té el segon límit salarial més alt. El Madrid és el primer amb 832 milions d'euros de límit salarial, molt per sobre d'aquests 582 del Barça.
Ara trucarem al David Sánchez i li preguntarem per aquesta xifra.
Sí, al tercer lloc l'Atlètic de Madrid té 360 milions d'euros i a partir d'aquí hi ha un segon nivell que es mantenen entre 100-140 milions d'euros, que seria l'Atlètic Club Betis Villarreal, i a partir d'aquí, per sota, doncs totes estan per sota dels 100 milions, hi ha molta diferència a la Lliga, també amb aquests límits salarials. El més baix és el Sevilla, amb 20 milions, l'Espanyol, que m'ho preguntaves, 61 milions. Amb Monchi, que és el primer mercat de fitxatges de Monchi, ha pujat 5 milions al seu límit salarial, però clar, 20 milions, 61 milions l'Espanyol, i ho compares amb el que et dèiem, 500 al Barça, 800 al Madrid, doncs hi ha molta diferència.
Són xifres, però és el que parlàvem abans respecte a la diferència entre els més potents i el que està poguent fitxar aquesta classe mitja-baixa de la Lliga Espanyola.
No, i que, a més, es van descapitalitzant. O sigui, qualsevol equip anglès de segona fila va al Sevilla...
Et pot dir, i fitxa el gol que vol. La teva estrella, de fet, fitxen.
A l'estrella dels equips mitjans de la Lliga.
A segona divisió,
a segona,
els catalans...
Girona té el límit més alt de segona, equip que acaba de baixar, 35 milions. El Sabadell, 6 milions. No és dels més baixos. Bé, sí, dels més baixos, però no el més baix, 6 milions.
El Girona per això ha de pujar com pugui aquest any, sí, perquè passarà de 35 a tenir aquestes xifres de segon entre 5 i 10 milions la temporada vinent, i per tant això seria un dalt a baix. Doncs perfecte. Fermín, gràcies. Laia Tudel, gràcies. Vespre. Passem per Tarragona, Ernest, perquè el Lleida es classificarà per la final.
Sí, fa tot l'efecte, queden 5 minuts encara pel final. Ha fregat els 20 punts de diferència fa una estona i ara només, entre cometes, guanya de 13, 73 a 86, però fa tot l'efecte que sí, el Lleida... en fi, té tota la mida de ser finalista d'aquesta Lliga Catalana.
És veritat que potser ha estat un penny imprudent, perquè en el bàsquet un més 13 a 5 minuts per acabar... he arriscat una mica.
És l'esperança de Girona, tu, ara.
És l'esperança exacta, que ara el normal és que ara el Girona remunti per deixar-me a mi malament.
No, hi ha hagut triple i ja guanyen de 16 una altra vegada. No, tu ja el mai entens, o sigui que si ho has vist clar, ho intueixes bé.
T'haig de dir que havia mirat el marcador quan guanyaven de 20, i aleshores ho he vist clar i ara he vist que no, que els havien retallat. Bé, en tot cas, més 16, eh? Bé, més 16 pel Lleida, veurem què és el que passa en aquest partit de la Lliga Catalana entre el Girona i el Lleida, que en queden 5 minuts. Tornem més tard. Ernest, gràcies.
Som-hi, fins ara.
Tornar a la Champions per parlar d'un parell d'ex del Barça. Joan Fitó, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Però al marge ja hi ha en joc, de fet, encara partits d'aquesta primera jornada de Champions.
Sí, en tenim dos en joc ara mateix. El PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1, i el Fenerbahce 1, Roma 1, que està xiulant Gil Manzano. Veia fa una estona el Grau i el Santi distrets amb l'actuació de Gil Manzano.
Els tenim molt atents, aquest Fenerbahce-Roma.
És el MVP ara mateix, indiscutible.
Què ha fet Gil Manzano?
Una darrere l'altra.
Una darrere l'altra.
Saps allò de tenir descontents a tothom?
Però no li estan posant
fàcil. Per tant,
fàcil,
bon arbitratge, tothom enfadat.
Però no li estan posant fàcil, perquè vaya dos equips de macarres que estan
partidàs,
jugant.
I partidàs. Fenerbahçe Roma, partidàs.
Acaba d'entrar Nahuel Molina a la Roma, a l'Atlètic de Madrid.
Per posar pau.
Sí, per posar una mica de pau i tranquil·litat.
Totes les tones estan... O sigui, si pitessin tots els penaltis que han demanat, anirien 8 a 8.
És que les piscines són descomunals.
De moment, els dos partits que s'estan jugant. Tindrem 4 partits més a les 9. Deies, dos ex-blaugranes de la jornada d'ahir. El primer, Ronald Araujo, que va jugar com a lateral dret titular ahir en la victòria del Liverpool 2-1 contra l'Atlètic de Madrid. A més, amb una boníssima participació, perquè va fer l'assistència del primer gol del Liverpool, obra de Szoboszlai. A més, una assistència molt bonica d'Esperó.
Gol d'Esperó, sí.
Sí, sí. I un Ronald Araujo que al final, Movistar, al final d'aquest partit, doncs va declarar el seu amor al Barça, va dir que està molt content a Anglaterra, que està molt content a Liverpool, i que des d'allà segueix el que fa el Barça de Flick.
Sin duda lo estoy siguiendo, la verdad que están volando los grises, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo y la verdad que me pone muy feliz su momento.
Son las paraules d'Araujo, que com dèiem va fer una gran assistència. Està jugant de lateral dret al Liverpool, que és la posició on va acabar el Barça.
No, el Barça va acabar de davanter centre.
També és cert que els últims partits apareixia només quan el marcador necessitava com una mena d'Alexanko d'emergència.
Així va acabar.
I no és un gran senyal. Però creieu que és un futbolista recuperable pel Barça, o ara ja el que hem d'esperar és a veure si el Liverpool exerceix l'opció de compra?
A veure, porta molts pocs partits, acabar de veure el rendiment general de tota la temporada. El que jo sí que penso és que el Barça a mi em costa veure el de titular, per tant, a mi em sembla que finalment, a no ser que faci un canvi espectacular, em sembla que no hi té lloc en aquest Barça que estem veient actualment. Crec que sí que li ha anat bé un canvi d'aires, crec que al final companys nous, motivacions noves, no? T'ajuda a aïllar-te una mica de tot el que estàs vivint aquí.
Sí, aquí estava tot ja molt contaminat.
Veure el... recuperar-lo amb la samarreta del Barça i tenir un rol important.
Jo estic molt d'acord amb ella, amb això de que és molt complicat que torni. I a més, em sembla que a mi la Premier li senta molt millor.
Descau,
que...
eh?
Li escau molt més que l'estil de joc del Barça.
De fet, ella ha tingut ofertes de la Premier ja des de la primera temporada del Barça.
Jo crec que ell a Liverpool pot ser un jugador icònic, eh?
Sí, exacte. Que el joc del Liverpool probablement no l'afavoreix més que no pas el del Barça.
És el típic jugador que li encanta l'afició al Liverpool.
Deu ser de les poques coses en què Deco i Flick no estan d'acord. Molt valorat pel director esportiu, molt poc per l'entrenador. Jo crec que és un futbolista que el Barça ha infravalorat d'una manera espectacular.
Tu el veuries, eh? Titular al Barça.
No, en Flick no.
Ah, en Flick no.
Però no trinxar-lo com se'l va trinxar. Aquest futbolista se'l va trinxar.
És cert que va pagar un parell d'errades de manera que el deixaven retratat de manera molt contundent davant l'afició.
Partit de Chelsea, partit del PSG.
I, exacte, aquestes dues. I després que ell anímicament el van acabar afectant les crítiques. I jo crec que per això va acabar sent o lateral dret o, com deies abans, davanter. Però per això em sorprèn que el Liverpool de moment tampoc l'estigui utilitzant de central, que en principi serien les grans virtuts d'Araujo.
Per exemple, la selecció de l'Uruguai tota la vida ha jugat de lateral dret.
Sempre
de lateral dret, de condicions, és rapidíssim, és molt gran, ho està fent molt bé. L'últim partit ja que va jugar de la Premier també ho va fer molt bé de lateral dret. És un futbolista que fa, no sé si un any o una miqueta més, va venir el Bayern de Múnich amb 80 milions i el Barça va dir que no, eh? I ara, un equip tot poderós de la Premier com és el Liverpool, el Barça li ha fet una sessió gratuïta. Gratuïta.
Sí, probablement perquè era l'única manera que anés allà, perquè Araujo té una fitxa alta.
Imagina't si se l'ha infravalorat.
Tampoc el valora molt el Liverpool, perquè si estàs 100% convençut que aquest futbolista...
Estic dient que un futbolista que fa 4 dies valia 80 milions i tu no el vas voler vendre, eh?
No, ha baixat en el mercat.
Ha arribat a valer zero.
Sí, és veritat.
Ha arribat a valer zero.
Sí, és veritat.
Perquè l'únic que has aconseguit per treure-te'l del damunt, perquè l'entrenador no el vol, ha sigut una sessió a la Premier League, no una sessió a un lloc amb un equip que no pot. El Liverpool
té
els diners com a càstig, eh?
Bé, és que jo m'imagino que és una mena d'any de prova, no? Prova de... Si... Un any de prova, si em serveix, d'acord, et pagaré el que calgui, perquè és un molt bon futbolista, però no sé com està després de l'any que va passar l'any passat al Barça.
És normal que el Liverpool tingués dubtes.
Sí, jo les tinc... vull dir, les entenc. Ara, si la temporada li va com, per exemple, li va anar ahir contra l'Atlético...
Jo crec que li anirà bé.
Que no passi el mateix amb Valde. Jo crec que és un avís.
Sí, també, estic d'acord.
Sí, un altre futbolista que havies tingut ofertes molt importants i que ara mateix no passa pel seu millor moment.
I que potser també necessita fer un reset, perquè des del moment en què li va fer aquest toc d'atenció, Flick, pensaves, dius, li fa el toc d'atenció i després li donarà una miqueta de vídeo.
És que no li està donant res.
Sí, no li ha donat, i no li ha donat res.
5 partits,
0
minuts.
Sí, quan
un entrenador... 5 partits, 0 minuts.
Es manifesta tant i l'exposa tant sobre un jugador, jo esperava, dic, bueno... una mica pal i pastanaga. T'he donat el pal, ara et dono una sortida mostra. I res, eh? Zero.
L'última aparició de Valdes és la primera part del Gamper, on, no sé si estareu d'acord o no amb mi...
No va estar malament.
No va estar malament.
No. I de fet, jo vull pensar que...
I a mi em sembla que és molt aprofitable, eh? A mi em sembla un molt lateral, l'hem vist.
Flick l'ha de trobar recuperable des del moment en què se l'ha quedat a la plantilla, perquè tenint a Xavi Espar en qui confia plenament i tenint Cancelo, no té sentit... Si tu penses no utilitzar-lo res, no té sentit quedar-te'l.
La primera temporada de Flick Valde fa un temporadón, eh?
Sí. És veritat que estem a la...
I la segona també, no?
No, la última de Xavi, espectacular. La que Xavi guanya la Lliga.
Exacte, després ve una segona amb Xavi que ja no està tan bé, i l'any passat...
Internacional amb la selecció espanyola.
El Mundial de Qatar.
Marcant un gol al
Madrid, un gol creuant-se tot el camp.
I a Cornellà al Prat el dia que ets campió de Lliga.
A mi
és un cas que no
entenc. És a dir, a mi no
em
sembla una bona estratègia d'avaluar actius teus. I crec que Araujo se l'ha devaluat d'una manera impressionant i tinc la sensació que Valde va pel mateix camí. I no em sembla una bona estratègia.
Bé, en el cas d'Araujo va haver de fer un stop, un pit stop a la seva carrera mentalment. I això jo crec que...
Però tu coneixes algun central que no hagi fet dues o tres o quatre errades o cinc de la seva vida?
No, però Araujo no... Clar, el tema és que Araujo el van afectar les errades.
Ja...
Per això dic, vull dir que sobre això, sobre aquesta devaluació concreta, hi té a veure potser l'entorn, però sobre això el Barça no hi pot lluitar, diríem. Segurament el Barça tampoc no contribuïa a...
De davant de centre va acabar, Sònia.
Sí, sí. Potser estava per jugar de davanter centre.
Segur?
No, no ho sé. No. Potser. Dic, és veritat que els centrals que tenies en aquell moment et van funcionar i que la, on hi havies trobat espai era el lateral dret, on també hi tenies Koundé, també hi tenies Eric García. Jo crec que no hi havia tampoc molt espai per Araujo en aquell moment de la temporada concreta. Jo no dic en general. Bé, en tot cas, que li vagi molt bé a Araujo i a final de temporada, doncs, replantejament per part del Liverpool i per part del Barça. Potser aleshores el Barça li serveix. No sabem què passarà en el món del futbol.
No hi ha retorn. Crec que és una evidència.
És possible que tinguis raó. I un altre ex del Barça, un altre internacional, no sé si aquest grau et sembla
davant. I un altre davanter centre,
és Ferran Torres, que des que ha guanyat el Mundial, que bé, totes li ponen.
Sí, perquè hi va debutar a la Champions amb el PSG amb un hat-trick en la victòria 6-1 contra l'Slovan de Bratislava dels francesos. 3 gols de Ferran, també en va fer 2 a Ousmane Dembélé, i també va jugar de titular i als 90 minuts un altre ex del Barça, Dro, que va completar 90 minuts a la Champions. El PSG és líder de moment d'aquesta fase lliga de la Champions per la diferència de gols, té 1+5, però destaca d'ahir d'aquesta victòria doncs el hat-trick de Ferran, que la temporada passada amb el Barça va fer 3 gols a la Lliga de Campions.
Seguirem atents a la carrera de Ferran Torres al PSG, perquè de moment insistim, bé, no es pot dir res, que és de moment probablement el seu millor moment de la seva carrera esportiva, i mira que l'any passat el Barça és molt bo, però és que s'està superant a cada partit.
És que jo diria que excepte de les 4 temporades i mitja que està el Barça, excepte una que és molt dolenta, també va tenir problemes mentals, Ferran, excepte una, per mi la resta el rendiment és boníssim.
Sí. Ha rendit molt bé, jo crec que Ferran Torres
i
ha fet...
I l'acabes venent pel preu que el vas comprar. És que estem parlant d'això.
Però aquí jo crec que el Barça ha fet una bona venda, eh? Li quedava un any de contracte. Ah, d'acord.
Això t'estic dient? És el cas totalment contrari. No és que no s'hagi devaluat, és que no sent titular i amb un bon rendiment tu has acabat fent una bona venda. És que és el cas contrari absolutament a Araujo.
I segurament l'has venut perquè ell volia marxar.
Claríssim, i a més ell volia marxar.
Sí, bé, tu també t'has fet una mica el desmenjat en la renovació.
Sí, però vull dir-te que...
Hauria acabat renovant, eh?
S'ha anat sabent... que el Paris Saint-Germain... No sé, no és una qüestió del Mundial.
Això venia d'abans.
I que sí, segurament sí. Ell, tu t'has fet el desmenjat, sabia, i també necessitaves aquests diners.
Perquè ja t'anava bé, una bona venda.
I necessitaves una bona venda.
Però també tinc la sensació que Ferran, jo crec que sabia que per molt que treballés, per molt que marqués tots els gols que fes, no seria mai titular en Flick ni un jugador important. I jo crec que és això el que li ha fet prendre la decisió.
Sí, tampoc em pensava que seria titular indiscutible al PSG, i sembla que sí que ho està sent.
3 minuts i seran 9:15 del vespre.
Tot costa.
En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, y le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
Per si algú necessita que l'ubiquin, Rodri demanant ahir disculpes per una imatge seva que Movistar va publicar, on se'l veia parlant a la banqueta de Mestalla amb Cubarsí dient, tot sorprès, són molt dolents, referint-se al València. El Barça va demanar a Movistar que en retirés el vídeo, però a més Rodri va voler disculpar-se, era una conversa privada, però en una banqueta on sempre hi ha càmeres enfocant. Avui el tècnic del València, Carlos Corberán, l'heu sentit, ha estat molt dur en la rèplica. I vull passar bastant ràpid. N'estem fent un gramassa de tot plegat?
Totalment.
Sí. A més, era una conversa privada.
Totalment.
Jo amb això discrepo. Jo crec que amb el que passa a un camp de futbol i on hi ha càmeres, i a mi m'estranya que l'enganxin per la trajectòria que té i per l'edat que té. Jo crec que el que es diu a la banqueta, els futbolistes són conscients que es pot enregistrar amb una càmera. Hi ha sempre càmeres. Però és que crec que no falta ni el respecte. És que diu una veritat com un temple. És que el que li fot a Corberan...
I no s'estan fotent.
I no se n'en fot. És que ho diu...
Que ho diu gairebé amb pena.
No crec que li sap greu.
Això és el València d'avui. Sí. És que li sap greu. És que ni Corberan no ho ha entès.
És que el que Corberan
hauria de dir avui és que, noi, és que tens raó. I és que hem de fer tot el que puguem per sortir i no tornar a donar aquesta imatge. Perquè tens tota la raó del món.
A Corberan, aquestes paraules, aquesta pillada, Rodri, em sembla que li ha vingut de perles, perquè desvia el focus
del... Del tot, perquè estava fora.
Estava fora.
Mm-hmm. Jo no crec que... Rodri, la rada el que va sent no tapar-se la boca, que després ens diem que és una tontada això que fan els futbolistes, però clar, acaba sent això. No crec que hi hagi gaire aficionats, per no dir-te cap, que s'hagi ofès per les paraules de Rodri, perquè són els primers conscients que tenen un equip que el xilen cada setmana.
Els que li van dir els seus propis aficionats al València.
Però que no va veure l'ambient que hi havia més talla,
però,
del minut zero.
Una altra cosa és el gremi de futbolistes, i en aquest cas hi ha uns futbolistes del València que no es consideren que són dolents.
No, si és que
han arribat
no
a primera
dolents,
divisió.
Estan jugant molt malament.
Estan jugant malament, d'acord, però que no ha de ser un
plat és un
de bon gust sentir que un company teu de professió digués que són molt dolents.
Però també et diria que m'hagués agradat veure Corberan o altres jugadors del València fer una queixa pública quan Vinícius cada dos per tres els hi diu a tots els equips d'Espanya, els hi dius a segunda, tienes muy malo.
Sí, Vinícius a València no és ben rebut igualment.
No és ben rebut pel públic.
Ni pels jugadors del València.
No, però jo no he sentit a l'entrada del València dir, no, oye, que Vinícius nos està mandant a segunda cada dia. Sí. Però no és que sigui sortit a l'entrada del València. A quin equip no ha enviat a segona Vinícius a la gent? A tots.
Si portés una altra samarreta, no hi hauria tant de rebombol.
Tal qual.
Si portés una altra samarreta, no hauria sortit aquestes
imatges. Ja sabem d'on ve el mal.
I s'haguessin tractat d'una altra manera, com a mínim. Haguessin sigut... ¿Cómo se solidariza con la mala situación del Valencia? Mira, tu canvio. De se está riendo del Valencia a... En la situació del València li sabe mal estar Rodri.
El mateix futbolista en un partit de la selecció espanyola jugant contra una altra selecció de molt baix nivell, uh-huh. o suposadament d'un nivell mitjà, fa aquest comentari, Rodri.
Itàlia. Per exemple, Itàlia, que porta tres mundials sense anar.
Què està passant? M'esperava una altra cosa i no és això. És que és això el que diu Rodri.
D'on ve el mal, dieu, eh?
Oi, clar.
Madrid. El boig de la Castellana.
David Sánchez, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si has sentit al·ludit a la zona on vius habitualment, però jo crec que aquí hi havia al·lusions directes cap al fet que Rodri, en ser jugador del Barça... És madrileny, Rodri.
Sí, i
t'haig de dir que té molt bona premsa a Madrid, Rodri.
I del Madrid.
I capità de la selecció espanyola.
Només ha de veure com van celebrar va guanyar la pilota d'or.
Sí, van celebrar molt.
Al seu poble.
Ho van celebrar molt.
Ho van celebrar moltíssim. No van ni anar a veure com el recorria...
Anava a dir, això no li hauria passat al Madrid perquè la banqueta del Bernabéu, si no m'equivoco, no permeten enregistrar imatges, oi, David?
No permeten absolutament res, ni entrevistes, ni gravar, absolutament res. La lluita entre Tebas, Florentino, Madrid i la Lliga fa que el Madrid prohibeixi absolutament tot el que tingui a veure amb la Lliga o amb els operadors de televisió que tenen acords amb la Lliga de Futbol Professional. Però sí, Rodri tenia molt bona premsa fins al dia que li va dir no al Real Madrid i va acceptar l'oferta del Barcelona. I és una campanya que s'ha muntat a Madrid i és una reacció a la de Rodri que ha indignat més a Madrid que no passa a València.
Però en una retransmissió d'un partit de futbol veiem a Mourinho a la banqueta.
Sí. Al mínim ho deixen gravar, però és molt complicat agafar imatges de qualsevol cosa del Madrid. Després dels partits no parlen els jugadors
això
del Madrid.
Això no.
Tu has vist imatges de la llotja del Bernabéu alguna vegada?
Vegada Florentino sí que l'he vist.
A Florentino amb un pla molt tancat, amb un pla molt tancat. Però tu, la llotja del Bernabéu, pla com es fa a la llotja del Barça, que dius, mira, està el jugador aquest, aquests dels d'Eufòria, estan els de no sé què, estan els jugadors de bàsquet, està no sé qui, un actor. A la llotja del Madrid no hi ha un pla obert, il·luminat, mai. Mai. Ja pot haver-hi el dia que va un president de govern així, un... i pla, molt tancadet amb Florentino Pérez.
Vull parlar amb el David de la Champions, d'aquesta victòria, perquè el Madrid també va començar amb bon peu la Champions, tot i que diria que amb sensacions bastant més diferents, més que començar amb bon peu, a començar amb victòria. I ho deixarem aquí, ara en parlem, però David, ara la Laia Tudel ens explicava que el sostre salarial del Madrid és de 832 milions d'euros. És força més alt que el del Barça. Com és que el Madrid continua tenint... És a dir, el nivell d'ingressos del Madrid és molt similar al del Barça. Continua tenint una massa salarial sempre molt més alta que la del Barça, i ja sabem que el Barça s'està recuperant, però les xifres no es veuen afectats any rere any per cap daltabaix.
Home, tenen el daltabaix dels concerts, però aleshores arriba el pelotazo de la zona de Valdebebas i recuperen part de la inversió que no ingressarien pel tema dels no concerts del Santiago Bernabéu. Han pujat gairebé 70 quilos la massa salarial del Real Madrid.
No, és que no és que la mantinguin, la pugen.
La pugen, sí. És una tònica habitual al Madrid a les darreres temporades. De fet, es comenta moltíssim dins de la massa social del madridisme el tema econòmic del club. Abans, quan estava o es combinava amb èxit esportiu, doncs es posava molt en valor la gestió de Florentino Pérez des de fa dues temporades, coincidint amb els nadapletes del Madrid. Ara ja no els hi omple tant el tema econòmic i miren més el tema esportiu, però sí que és veritat que avui s'ha parlat una miqueta, no massa, del tema de la massa salarial del Madrid i de la bona gestió de Florentino Pérez, una miqueta per no parlar del que va passar després del partit davant l'Inter de Milán, on, recordem, va guanyar l'equip de José Mourinho i l'afició del Bernabéu va acabar xiulant a Vinícius i a Kylian Mbappé.
Bé. Sí, ara anem a això. 832 milions d'euros del Madrid, 582 del Barça. M'explica la Laia per línia interna que el Madrid demana a la Lliga, és una cosa tècnica, demana a la Lliga poder fer servir els beneficis nets acumulats dels últims anys, i que per això tenen aquesta xifra, que això és el que han explicat avui a la Lliga. En tot cas, potser és una cosa tècnica, però a mi no em deixa de sorprendre que dos equips que tenen un volum d'ingressos, jo crec que similars, potser el Madrid el té una mica superior, el Barça continua estant tan per darrere del Real Madrid. Bé, doncs sembla més sanejada, és evident, l'economia dels blancs. Per cert, David, avui una nova denúncia dels veïns del Bernabéu per el partit de l'NFL. És a dir, que bé, això no, és un sense acabar. Els veïns, ja ens ho has explicat més d'una vegada, els veïns del Bernabéu estan sent bastant beligerants amb el Madrid, no li deixen passar ni una, i el partit de l'NFL, que jo crec que en fan cada any, no?
Sí, han signat un parell de temporades més.
Doncs consideren que no compleix la legislació sobre el soroll i que l'autorització municipal va ometre casualment aquests requisits que són essencials per poder permetre aquest partit. Veurem, si han signat dos anys més, jo crec, pel que sigui, que els jugaran.
No, a més, aquesta pot ser el soroll, però no és el mateix cas que el dels concerts, perquè això és un ús esportiu, que és el que té llicència al Real Madrid.
I deies, de la victòria del Madrid, Vinícius va acabar amb una bona xiulada. La relació amb l'afició està definitivament trencada, perquè és que no li passa ni una a Vinícius.
Sí, jo crec que el tema Vinícius-Madrid no s'ha escrit l'últim capítol. Jo crec que Vinícius ho intenta, però no li surten les coses, i sí que dona la sensació de que a l'afició del Madrid no li passa ni una a Vinícius. En el cas d'Mbappé és diferent, perquè Mbappé està rendint al terreny de joc, marca gols, però és un jugador que no cau bé. Senzillament no li cau bé. I a Vinícius abans li perdonaven les seves reaccions fora del camp, perquè jugava bé, perquè marcava gols. Ara no està en un bon moment de forma i la gent no li passa ni una. De fet, gran part del madridisme no volien la renovació de Vinícius per tal de que marxés del club el més aviat possible. El que passa és que, ja ho hem explicat en més d'una ocasió, Florentino Pérez no estava disposat a passar, entre cometes, a la vergonya o el ridícul de veure com Vinícius marxava lliure amb la carta de llibertat a final de la pròxima temporada. Però jo tinc la sensació de que si estem davant la tercera temporada amb un Nada Plete, que aquesta renovació seria el pas anterior a la venda de Vinícius a final de temporada, perquè ja és massa temps on Vinícius no rendeix com a jugador galàctic del Madrid. A les dues darreres Champions va rendir des d'aquell dia, des de l'arribada de Mbappé. Aquest Vinícius és un jugador normalet.
Sí, sí, realment no està marcant les diferències amb el Madrid, i el Madrid ara més ara tothom ja està molt atent a si pressionen o no pressionen els seus davanters. I en aquest cas a Mbappé encara li perdonen perquè ho supleix amb gols, però en el cas de Vinícius
sí que
el tenen assenyalat.
Va pencar, o sigui, jo crec que sí. Ho va intentar. El que no es pot dir de Vinícius és que s'amagui. Vinícius no s'amaga.
Passant, no està tan bé com en d'altres temporades.
No. I jo crec que hi ha una altra cosa.
Des de la no pilota d'or no ha aixecat el cap.
I que hi ha una altra cosa que jo crec que...
L'encaix futbolístic.
A part de tot el que has dit, David, l'acusació de que és el que es va carregar l'equip de Xavi Alonso.
Sí.
Guanyar el Barça i la saneta que munta en el camp, que acaba amb la destitució de Xavi Alonso, que aquell dia recordo que el Madrid guanya el partit i es posa a 7 punts del Barça a la Lliga, allò enfonsa el club, i crec que això li passa en factura, i resulta que és el consentit de Florentino Pérez.
Acabarem amb el David. Després de la primera jornada de Champions del Madrid, al David li agrada fer afirmacions contundents sempre respecte a si el Madrid guanya o no
cap
la Champions. Cap possibilitat, eh?
A la Champions...
Una mica
cap...
de risc. A la Champions, a la Champions.
És que jo crec que el Madrid té un problema similar al de la passada temporada. No juga bé a futbol. Jo crec que té millors jugadors, però tenen el mateix problema futbolístic. I jo sóc dels que pensa que Mourinho ja se li ha passat el tema del futbol d'èlit i que ja no és el Mourinho de la primera temporada. Ni a l'hora de canviar els partits, ni a l'hora de comportar-se davant els mitjans i la seva afició. Jo tinc la convicció, pràcticament, que no arribarà aquesta temporada tampoc al Madrid a la final de la Lliga de Campions. No descarto que venguin com un triomf, per exemple, arribar un altre cop a unes semifinals de la Lliga de Campions, però aquest equip jo crec que està crec que està finiquitat, almenys a nivell europeu, perquè no està al nivell del Barça, del Bayern de Múnich o del Paris Saint-Germain.
Ho vam dir dijous passat, que estava el David aquí precisament, amb la sensació que han tornat a fitxar molt i que han fitxat bons jugadors realment, però que els veus i els mals continuen sent
els mateixos
de la temporada passada.
Sí, el que passa que el projecte que va començar, en aquest cas de Mourinho, li hem de donar un marge. Però no, m'agrada molt la contundència del David. Cap possibilitat. Esperem no haver de recordar aquesta frase en el David en el futur.
T'has apuntat la data i tot, bandida.
Aquí tinc apuntat, 10 de setembre, cap possibilitat.
La meva
llibreteta de recordatoris als
Tertulians. La Sònia no és de passar factures.
Gens.
I et dic una cosa, sí que tinc la sensació de que es veu amb molta enveja el que ha aconseguit el Barcelona les darreres temporades, perquè aquí a Madrid ningú oblida que fa 3 temporades aquí la gent estava convençuda de que la situació del Barça, la situació esportiva del Madrid, que venia de guanyar Lliga i Champions, i l'arribada d'Mbappé portaria el Madrid a guanyar 10 lligues consecutives i segurament a guanyar 3 de 5 Champions més. I ningú s'esperava ni la reacció del Barcelona, ni el que ha aconseguit Hansi Flick al Barcelona, ni la davallada estrepitosa del Madrid a les darreres temporades.
En aquell moment et diré que això ho pensaven a Madrid i es pensava també aquí.
Oh, i tant.
Perquè el pessimisme era absolut i el futbol té aquestes coses que a vegades et sorprèn, i en positiu. David, gràcies. Ens tornem a parlar la setmana vinent.
Una abraçada, adeu.
I gràcies també a la Mireia Vera, al Jordi Grau i al Santi Jiménez, que avui ens han acompanyat fins gairebé les 9 del vespre. Gràcies a tots tres.
S'ha fet
molt bé. S'ha fet curt, així m'agrada. Gràcies.
S'ha fet curt.
Vinga, va, una petita pausa i ara tornem.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat. Tot això només de jugar a les loteries de l'11? Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Atenció! Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
Pichi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
Sí, 50 anys de futbol en català, des de 1976.
De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
On va començar tot.
A Catalunya Ràdio.
On tot continua.
Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
Quarts de nou del vespre, tram final del Tot Costa. Sergi, teníem una pregunta pendent. T'he dit, tu a dia d'avui saps on es jugarà el Rayo Espanyol?
No ho puc assegurar, però tota la pinta serà Butarque, el camp de Leganés,
on ja ha jugat
el Rayo, tot i que el Rayo no voldria jugar a Butarque, però és que el mateix club de Vallecas ha anunciat al seu web aquestes últimes hores que el partit, el proper partit com a local, el de l'Espanyol, s'haurà de jugar a Butarque, tot i que manté una petita esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit. Ara mateix, des de Madrid, perquè ens diuen possibilitats les mínimes de jugar a Vallecas. Això d'una banda. I de l'altra, compta amb l'estira i arronsa que ara comença entre els dos clubs, perquè l'Ajuntament de Leganés li demana ja molts calés al Rayo per jugar a Butarque, 50.000 euros per partit. I el Rayo no els vol pagar, i a partir d'aquí veurem com s'acaba resolent aquest conflicte.
Bon sarau que té el Rayo, que ja arrossega des de l'inici de temporada. Gràcies, Sergi. Ara. I passo per Tarragona. Allà hi tinc l'Ernest Macià. Ernest, hola de nou. No hi ha l'Ernest. Doncs mira, mentre recuperem l'Ernest Macià, si et sembla, Salva, anirem cap al Gran Premi de San Marino, a San Marino, que és on tenim el Damià Aguilar, perquè Marc Márquez intentarà aquest cap de setmana assolir el liderat de MotoGP. Ara mateix és a 19 punts de Jorge Martín i l'escenari és propici per tots dos. El circuit Misano Adriático, Marco Simoncelli. Damià Aguilar, enviat especial, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marc Márquez ha pogut remuntar tot allò que va perdre al circuit de Silverstone i, si vol seguir avançant, s'ha de concentrar a competir.
Per això tenim la setmana que tenim. En una estratègia executada personalment, el Tro de Cervera ha penjat aquesta setmana una foto on es veu perfectament la mancança muscular al braç i espatlla drets. Aquesta setmana també el seu cirurgià de confiança ha afirmat que corre amb un braç i mig. Sigui com sigui, ell vol tancar el debat i lluitar per revalidar el títol. No amaga que l'objectiu és aquest i és molt clar. Avui ens ha atès breument aquí, al circuit de Misano. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Aquesta foto que hem vist aquesta setmana, penjat, mig nu, a què respon?
Bueno, al final el que he anat aprenent durant la meva carrera esportiva és que en moments de preguntes, ja vaig dir a Aragón que estava cansat de la mateixa pregunta del braç, de com està, d'això, i bueno, amb el meu equip els vaig traslladar que a veure com podíem tallar el tema, així tal qual. I també el que he après, però no hem començat la pregunta, és que en moment de preguntes, rumors, especulacions, la transparència sempre guanya. D'aquesta manera crec que és visible com està el meu cos. Va parlar el meu doctor Samuel Antuña amb una gran entrevista amb l'Emilio Pérez de Rozas, on va explicar detall per detall el que tinc. I d'aquesta manera, amb el que tinc, vull intentar lluitar pel Mundial i no perdre més temps amb respondre preguntes i estar convençut de que, sí, una carrera patiré més, l'altra menys, però intentar treure el màxim sempre.
Els que puguin dir que utilitzes el tema del braç per justificar caps de setmana mediocres, discrets, què els dius?
Que, ma, la gent que justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que... o amb el currículum que tinc... que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
Vens a Misano a l'atac?
Vinc a Misano a treure al màxim, com cada circuit, perquè hem arribat a un punt al campionat ara que quan comences es diu, portem una cursa, dos, tres, ara en queden vuit, en queden set, en queden sis, i això vol dir que ens acostem al final del campionat i totes són importants.
Sort, gràcies.
Gràcies.
Marc Márquez decidit, per tant, a buscar el desè títol en un circuit Misano en què ha guanyat sis vegades en MotoGP.
I que ens ha rebut amb pluja i que alguna de les dues curses de la categoria reina pot ser passada per aigua aquest cap de setmana.
Protagonisme també a Itàlia, Damià, per un altre pilot català, Àlex Rins, que es retira.
Es retira del motociclisme. El mercat del 2027 el farà fora al desembre, això ja ho sabíem, després de 15 temporades, dos subcampionats del món de Moto2 i Moto3 i una tercera posició final a MotoGP la temporada 2020. El barceloní diu que marxa una miqueta desencantat.
Me ha quitado un poco las ganas, ¿no?, de seguir en el mundo de las motos, ¿no? Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. He estado luchando por el campeonato del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad.
Rins prepara un projecte personal als cotxes, però sense donar-ne de moment més detalls. La 14a cursa de la temporada del Gran Premi de San Marino ens proposa els horaris habituals. Dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge a les 2 la cursa de Gran Premi.
Gràcies, Damià. Queden 9 minuts per arribar a les 9 del vespre. Farem una última pausa i encara hem de parlar de waterpolo. Avui, Maika García, presentada com a nova jugadora del Sant Andreu, i ha parlat de la seva situació amb el Sabadell. Hem de parlar també de ciclisme i de bàsquet. Ara el Macià, sí, el sentirem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Arriba la 10a edició de la SEA Outdoor Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaoutdooreurope.com.
Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Set minuts i arribarem a les 9 del vespre, creuem els dits, Tarragona, Res Macià. Sí. Hola de
com
nou.
Com està, Sònia?
Deia que el Lleida finalment ha guanyat, eh? Sí, què bé que he pronosticat, Macià, que ràpid que ho he vist, això.
No,
que guanyaria que... Lleida.
El sisè sentit, no? Clar. Però és que realment és el millor equip d'aquesta pretemporada. Veurem el Barça, eh? El Barça, dins el seu potencial, està lluny del que pot ser, però jo crec que el Lleida és claríssim candidat, ara ja està a la final, a guanyar-la. A veure aquest Barça, perquè amb la lesió de Macundú ja són dos jugadors de joc interior que estan tocats i que no hi seran. Per tant, recordem, 6 setmanes per un problema d'un tendó del genoll esquerre. Veurem com està.
I en aquest Barça-Andorra, com són les matemàtiques de cara a la final?
No, l'única certesa és que si l'Andorra perd, diu adéu a la Lliga Catalana. En canvi, com que el Barça debuta avui i li queden dos partits, clar. Doncs clar, guanyant avui no ho tindria garantit. Ara, normalment, quan guanyes un partit a la primera jornada, tens bastantes opcions. És clar que llavors s'ho haurà de jugar demà amb el Manresa, 50-50.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
Gràcies
fins
a tu, Sònia.
La setmana vinent, Joan Fitó, estàs pendent del partit que acaba de començar a quarts de final del Mundial de Bàsquet amb participació de la selecció espanyola.
Sí, que ara mateix és el primer quart, guanya Espanya de 2, Austràlia 15, Espanya 17, quarts de final, queden 3 minuts pel final del primer quart, una catalana, Mariona Ortiz, i una jugadora de l'Uni Girona, i Anna Martín, que du 9 dels 17 punts d'Espanya fins ara.
I també el Fitó ens explicarà que Maika García l'han presentada avui com a nova jugadora del Sant Andreu amb waterpolo. La Bolla ha confirmat que denunciarà el Sabadell.
Molt crítica, Maika, amb el conjunt ballesà. Ha explicat que denunciarà el Sabadell per no haver-la renovat automàticament, tal com diu la llei. Segons Maika, el Reial Decret 1006 és molt clar. Estableix que, en aquests casos, el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada.
Sí, estic amb el... Sí. Bueno, crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
Diu que el Sabadell l'ha tractat amb respecte durant molts anys, però que no es mereix el tracte que ha rebut dels últims mesos, i explica els motius que li ha donat el conjunt ballesà per no renovar-la.
La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado... en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
Està emocionada aquí Maika García.
Sí, sí, manté intacte que el seu gran somni, el seu gran objectiu és arribar als Jocs de Los Angeles el 2028.
I a la vuelta, Enric Mas ha confirmat una gran contrarrellotge i segueix com a líder quan falten només 3 etapes per acabar.
Sí, només ha perdut 33 segons al Balear respecte a Primoz Roglic, que en principi avui era el dia que li havia de retallar l'eslovè, només 33 segons, i Enric Mas que diu que ell ho tenia controlat.
Sí, 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 que lo teníamos en mente, era un, perdón, un tiempo que... Bueno, estábamos confiados de que íbamos a perder menos de lo que la gente pensaba, así que, bien, seguimos.
Gran crono d'Enric Mas, ara té 1 minut i 37 segons de marge respecte a Roglic, que avui s'ha classificat segon a la general. Un Enric Mas que, tot i aquest avantatge, doncs, no vol donar absolutament res per fet.
Bueno, tenemos que seguir. Es... Puede ser mucho tiempo o muy poco. Simplemente pues tenemos que seguir y así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy, muy bien.
A la general, ja l'únic rival d'Enric Mas és Roglic. Avui, mala crono de Félix Gol, que ja perd 3 minuts. Demà, final de muntanya, a Panyes Blanques, port de primera categoria, són 19 quilòmetres. Aquest últim port, el 6,7% de desnivell. Dissabte, també, final en alt, final al port de categoria especial, Alguacil, 8 quilòmetres, el quasi 10%, per tant, dues etapes de muntanya per veure si Enric Mas guanya la seva primera vuelta. Ha quedat 3 vegades segon el ciclista balear del Movistar.
Un Un minut i mig per arribar a les 9 del vespre. El Sergi Andreu remata.
Sí, a veure, tenim dos partits de la Champions que ja s'han acabat. És la primera jornada de la fase de grups, de la lligueta, vaja, no fase de grups, lligueta. Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tots dos han acabat amb empat a 1. Uh-huh. Ara a les 9, en breu, comencen els partits entre el Como de Cesc Fàbregas i el Leipzig. Marc Guiu, l'exblaugrana titular al Leipzig.
Ah, molt bé, molt interessant aquest partit. Rival del Barça i a sobre un català d'altre equip, el Leipzig.
Exacte.
Molt bé.
Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sava Bakú i Slavia Praga, Lens. Tenim en joc aquest partit de quarts de final del Mundial de Bàsquet Femení. 15-24 guanya la selecció espanyola davant de Rússia quan és a punt d'acabar el primer quart. I recordem que demà és Diada Nacional i entre les 9 i les 10 del matí, tant el Barça com l'Espanyol i moltes altres institucions esportives d'aquest país faran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, encapçalats, en aquest cas Barça i Espanyol, pels presidents Laporta i Alan Peix.
Gràcies, Sergi.
Adeu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Xavi Campos al capdavant, el Bernat Soler, Laia Tudel, Joan Fitó, Sergi Andreu, Ramon Salmurri, Ernest Macià, Damià Aguilar, amb el Salva Pou al muntatge musical, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes, el Lautaro Quinteros al control central. Nosaltres hi tornem dilluns. President, que vagi bé la diada.
Molt bé, gràcies a tots, eh? I visca el Barça.